I són les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres. Ha estat traslladada a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València, la jove de 21 anys ferida en una explosió de gas ahir a Eivissa. Una altra dona de 45 anys continua l'UCI de Can Misses en estat crític i també segueix en observació a urgències l'home de 23 anys estable dins la gravetat. Els fets varen passar a Lloro Baixa en un bloc de pisos socials de l'Ibàbia Can Cantó. I connectem en directe. Alberto Ferrer, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia. Un segon home es troba a l'unitat de cures intensives de la Policlínica Vilàs amb diverses fractures. Davant la intranquil·litat dels veïns, l'Ajuntament d'Eivissa ha buscat allotjament per tots ells, 36 en total, després d'un primer examen de l'edifici que va detectar que només 3 dels 22 pisos han patit danys estructurals i la resta dels ocupants podran anar tornant. De fet, ja n'hi ha algun a l'edifici. L'explosió d'ahir, que es va poder sentir a tota la ciutat d'Eivissa i que va mobilitzar una vuitena d'ambulàncies, podria haver estat causada per una mala connexió d'una de les cuines que s'estava canviant a l'edifici. Segons ha explicat el cap dels bombers, José Antonio López, aquest matí a IB3 Ràdio, encara que la policia judicial està investigant els fets. Els tècnics de l'IBAVI també visitaran l'edifici al llarg del matí arran de les queixes reiterades dels veïns que asseguraven haver detectat en diverses ocasions fuites de gas. Tota l'ala on es va produir la deflagració apareix aquest matí mascarada de negre amb uns de runa a la planta baixa i la terrassa del primer pis que és on es va veure afectat i on varen rebentar totes les parets. Hi ha restes de runa també esteses a la finca posterior, a les piscines i les terrasses d'aquesta finca de Dosats.
Gràcies, Alberto. En una entrevista fa uns minuts a l'Informatiu Matí, la regidora de Serveis Socials d'Eivissa, Lola Penin, ha dit que en el cas dels veïnats dels pisos més afectats s'hauran de coordinar amb l'IBAVI per trobar un allotjament provisional.
Porque, claro, habrá tres viviendas que no sea fácil volver porque no están ahora habitables. Y entonces nos coordinaremos con el IBAVI y veremos qué solución darle. Lo importante es que ahora tengan un sitio donde quedarse, puedan estar tranquilos y iremos solucionando según las informaciones que nos den los técnicos.
I el sindicat mèdic manté la vaga de metges prevista per la setmana que ve, de dia 27 a dia 30 d'abril, davant la falta d'acord en les negociacions mantingudes amb el Ministeri de Sanitat per tenir un estatut marc propi. Avui els facultatius fan una assemblea informativa a l'Hospital de Manacolla. Hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Idò, aquí continua ara mateix aquesta assemblea, aquesta reunió, la sala d'actes és més llarga de l'habitual. De fet, començaven a entrar a les 8:15 del dematí. Hem vist accedir desenes de metges, encara n'hi ha que estan entrant. L'ambient aquí ha escaldejat, el sentit general és que estan cansats, sobretot de l'enorme pressió assistencial, esgotats per les guàrdies de 24 hores. Exigeixen un estatut marc que reconegui les seves particularitats. Miguel Lázaro assegura que ara per ara el principal escollit en les negociacions és l'actitud, diu, de la ministra de Sanitat, Mónica García. L'escoltam.
Que está perjudicándoles a ellos, no solamente en la lista de espera, sino en la calidad de la asistencia que reciben y además también en la seguridad, digamos que pueden tener cuando un médico está agotado, está quemado, porque el médico sufre un gran desgaste, hay guardias de 24 horas, jornadas maratonianas, todo eso perjudica al médico, su toma de decisiones, y evidentemente ahí el paciente también es la última, aunque es la primera vez.
Arribem a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. És dimecres, dia 22 d'abril, i tenim encara calor, 17 graus de temperatura, pocs canvis a l'horitzó, continua aquesta estabilitat, continuen les altes temperatures per aquesta època de l'any. Pràcticament una estampa, podríem dir, clònica, la que vàrem tenir ahir. Alerta, sobretot, perquè el termòmetre pujarà encara més. Sí, ho farà, serà demà, i a partir d'aquest dia, a partir de dijous, s'estabilitzarà una mica. Començam aquesta jornada i ho feim en crònica de successos. Si mos duis seguint des de primera hora del matí, probablement heu escoltat els nostres companys dels serveis informatius recordant i aquesta notícia que ens ha deixat amb el cos estret. 7 persones han resultat ferides en una explosió de gas a Eivissa. 2 dones es troben en estat crític a la UCI de l'Hospital de Can Mises. Algunes de les víctimes van haver de ser rescatades en una tasca que va ser molt complexa, que va suposar molta feina per als serveis d'emergències, perquè la deflagració es va produir en un bloc de pisos del carrer de Sant Vicenç de Sacala, a la barriada de Can Cantó. Els fets varen ocórrer ahir hora baixa, a les 5:15, en aquest edifici de pisos protegits, que va ser construït l'any 2007 i justament en aquest moment s'estaven fent unes obres de remodelació. Aquest moment que veis i que descrivint tot d'una per als oients, és l'instant en què els bombers rescataven una de les persones ferides que es trobaven a l'interior d'aquest edifici. L'explosió va ser tan potent que se va sentir des de diferents indrets de l'illa. Tot d'una coneixeran la darrera hora d'aquest succés i també continuaran pendents de l'evolució de les persones ferides pràcticament al llarg del programa del dia d'avui. Un dia en què no deixant de banda aquesta illa per reprendre un dels temes que centraven també l'actualitat d'ahir, que van abordar també a la nostra tertúlia. Ens referim sobretot al desallotjament de l'assentament d'infrahabitatges de Sa Joveria. Joana, bon dia.
Bon dia, Marti. Doncs l'operatiu va començar ahir a les 10 del matí, quan un ampli dispositiu policial va desallotjar els residents que encara hi quedaven, aproximadament unes 80 persones. Ara compartirem unes imatges de la policia local a vista de dron que descrivim per als oients en què es veu la magnitud d'aquest espai, d'aquest assentament, on fins ahir malvivien prop de 140 persones. Els antics residents d'aquest campament, el més gran de tota la illa, cerquen ara on dormir. Tot i que se'ls ha donat alguna alternativa temporal al futur d'aquestes persones, d'aquests residents, en una illa on és molt complicat accedir a un lloguer, és bastant incert, vos han de dir. Escoltam alguns d'aquests testimonis.
Salimos, cuando salimos fue ver a toda la comunidad de afuera gritando, llorando y saliendo a resguardarse, a salvarse, a salir corriendo, porque todo el mundo decía que el gas, que salgan.
Y yo, claro, al salir todo corriendo nadie se para a coger. Yo tengo un bolsito con las medicinas y he subido por eso, por las medicinas.
Eren els testimonis de les persones que varen desallotjar aquest pis a Eivissa, el que feien referència en aquesta explosió on encara dues persones romanen en estat crític. Continuem amb més qüestions que tenen a veure amb el drama migratori, amb la crisi migratòria a les Balears. Vos contam que el darrer informe de migració de la UIB conclou que el nombre de persones arribades de manera irregular a les illes s'ha multiplicat per 5 en els darrers 5 anys. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Es podria dir que la ruta algeriana no només augmenta, sinó que es consolida. A més, els migrants arribats són cada vegada més vulnerables, amb més presència de dones i menors que posen el límit als sistemes d'acollida. Les darreres notícies confirmen aquest estudi. Hi varen arribar 45 migrants a Formentera a bord de 3 barques, una de les quals ha estat localitzada en alta mar de 7 persones a bord. Els altres 28 han estat localitzats a terra, a la zona de l'Estufador. Tots són d'origen magrebí. Quatre d'ells menors han quedat sota la tutela del Consell de Formentera. Enguany ja són 150 els menors migrants arribats a les illes. 2 de cada 10 migrants arribats per mar a Espanya entren a través de les Balears. A més, s'ha doblat el nombre de dones i menors que desembarquen a la nostra costa. Per això l'Observatori de la Universitat recomana més recursos i coordinació entre les diferents institucions.
Més qüestions. La presidenta del govern, Marga Proens, assistirà aquest dimecres a la votació al Senat de la proposició de reforma de la Constitució perquè l'illa de Formentera triï un senador propi.
Sí, Proens acudirà al Senat entorn a la 1 del migdia, en acabar el ple atendrà els mitjans de comunicació i vos hem de dir que es tracta d'una fita històrica i que es farà en lectura única, la qual cosa ha accelerat aquest procés. La modificació haurà de comptar amb el suport de 3 cinquenes parts o membres de la Cambra Alta i és la quarta reforma de la Constitució, aquesta que faran. Acabarà aquesta setmana el seu recorregut parlamentari, ja que s'aprovarà de manera definitiva i després es publicarà al Senat. Recordam que modifica, en aquest cas, l'article 69.3 i d'aquesta manera, i a partir d'ara, Formentera disposarà de senador propi.
Moment per la reflexió, per la frase del dia, Xisco Nadal, per on passa avui?
La frase d'avui és del novel·lista anglès William Somerset Maugham, que va dir que només una persona inepta és capaç de retre sempre al màxim de les seves possibilitats.
I de què parla tothom?
I d'avui tothom parla de la passa històrica que ha fet el govern britànic en la lluita contra el consum de tabac.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo,
el Parlament Britànic ha aprovat una llei que prohibirà fumar a totes les persones nascudes a partir del 1 de gener de 2009. A la pràctica, això vol dir que aquesta generació no podrà comprar tabac mai durant la seva vida. La mesura forma part d'un pla a llarg termini per crear una generació sense fum i reduir-ne dràsticament els problemes socials i de salut associats al tabaquisme. El sistema és progressiu, l'edat legal per comprar tabac anirà augmentant cada any, de manera que els joves actuals quedaran permanentment fora d'aquest mercat. La llei també inclou restriccions més dures sobre els cigarrets electrònics, els límits en sabors, publicitat i ús en espais, com per exemple cotxes amb menors, parcs o entorns escolars. Tot i això, es permetrà continuar vapejant en espais oberts, com per exemple les terrasses. El projecte, impulsat inicialment pel govern conservador i culminat per l'executiu laborista, només està pendent de l'aprovació formal del rei per entrar en vigor. Si es desplega com està previst, podria començar a aplicar-se a partir del 2027. El govern britànic ha assegurat que la mesura salvarà vides i també reduirà la pressió sobre el sistema sanitari. Una iniciativa pionera que podria marcar el camí per a altres països. No sé com ho valorau, que el manco a Guillaume Uní, el Regne Unit, a partir de 2027, si tot s'aprova com està previst, la gent nascuda a partir de 2009, de 1 de gener de 2009, ja no podran entrar dins un estanc a comprar tabac perquè ho tindran prohibidíssim.
Mira, clar, aquí d'entrada hem de dir que aquella frase que se sol dir, no se pot parar barreres al camp, o no se pot... tot allò que sigui prohibir, d'entrada no mos sol agradar, no? Perquè sembla que mos vol prendre qualque cosa.
Perquè tu i jo i na Marta som de l'esperit de maig del 68. Prohibir, prohibir.
Exacte, prohibir, prohibir. Però, davant algunes coses sí que hi ha matisos, no? Uh-huh. Com en tota sa vida, hi ha matisos. És vera que no mos agrada que mos prohibesquin, perquè d'entrada pareix que mos prenen alguna cosa, que mos lleven drets fins i tot, però, clar, si tenim en compte les conseqüències, la repercussió i sobretot l'impacte econòmic i de salut que hi ha no només en la persona que fuma, sinó en les arques de l'estat, per ventura és hora de que facem un pensament. Ben igual que, i ja n'hem parlat en altres ocasions, el tema del mòbil, no? Hi ha gent que com s'ha de prohibir? No se pot prohibir, però clar, si ja sabem quines conseqüències per la salut mental té en els joves, per ventura sí que han de fer un plantejament i han de pensar en com, d'alguna manera, revertir la situació.
Si no ho foim per la salut, fa-se'm pels euros.
Exacte.
No? És a dir, si ja no és per tenir gent sana, és per tenir gent sana que no vagin als hospitals. Que això té un cost.
És que l'impacte que té atendre persones fumadores...
És elevadíssim.
Però com ho fas? On poses el límit? Jo tinc alguns dubtes.
Primer de gener de 2000...
No me refereix que
Gran Bretanya, Guillaume Uní ho ha tingut clar. Primer de gener de 2009.
No me referia a això. Jo tinc dubtes sobre com valorar aquesta notícia. I és vera que l'argument que has posat de Joana és perfecte, però, clar, hi ha tantes coses que generen addicció i que són dolentes i que no estan prohibides. El joc... Sí.
Sí, però en el tema del tabac està tan institucionalitzat com és el tema de fumar a casa teva, o de fumar en general. És cosa dels temes d'alcohol. El dia que fiquin massa alcohol...
Jo crec que no cal,
però crec que una revolució. És a dir, el tema de la publicitat d'alcohol, o, per exemple, quan feien publicitat de tabac,
Clar, ha vegades això, que on poses el límit? Per això t'he dit que és
s'ha de controlar complexa. De qualque manera. Jo entenc que és difícil, però cert tipus de mesures s'hauran de prendre.
I és una mesura valenta.
Clar, que segurament hi ha gent que pensarà que tot això, allò que provocaràs, és mercat negre, no? Que segurament existirà, segurament hi haurà qui també se vulgui aprofitar d'això.
I qualcú major t'ho pot comprar, o qualcú que no hagi nascut en aquest any.
Però com
en
tot, hi ha, no sé si dir-li la lletra petita, la part B, la part, l'altra cara de la moneda, clar, si d'una cosa dolenta la gent també se n'aprofita com en tot, no?
Com en tot. I què passarà?
Inclús quan la gent vulnerable, que ahir en parlàvem, la gent se n'aprofita fent estafes, no?, que xerraven del tema de la regularització dels migrants, que hi ha gent que ven cites falses o que fins i tot cobra un tot més per fer-te cola. Clar, si ho miram així, és que fins i tot en les coses més humanes la gent vol fer negoci.
No deixa de ser una mesura que segur generarà moltíssima controvèrsia al Regne Unit.
Es controvertit, perquè ja va una cosa que és la llibertat individual, lo típic, qui m'ha de dir a mi quantes copes de vi he de beure, qui m'ha de dir a mi quant de xigarrets he de fumar-me o no, però arriba un punt en què és cert que ja és un problema de salut pública, no hi ha més. I això que...
hi ha països que està prohibit fumar al carrer, per exemple.
Està prohibit, però era com quan se va aprovar la llei de prohibit fumar dins els espais públics. A l'estat espanyol.
Va ser una revolució i mira, després se va
aceptar. Tothom deia, s'acabaran els negocis, sí, tancaran els bars. A tancar res,
no.
A passar res. Però clar, és que també la gent fumadora, me sap greu, però tenen un puntet irrespectuós, que és aprendre que no des fumar, com que tu no te molesta, no molesta ningú pus. I agraïm els que varen ser nins en el 80 i varen començar a sortir de marxa en els 90, poder sortir a sopar i tornar a casa teva sense haver de dur
a sa
tintoreria, tota sa roba que dues.
Perquè de sa pudor.
És que feia una pesta, clar, això no ho recordau, els joves.
Jo no sé ni com van sobreviure,
No, i també et dic una cosa, segurament és un fracàs, i ara m'explico, un fracàs una mica de la societat, perquè abans de prohibir, allò que hauríem de fer és aconseguir convèncer en els joves fent pedagogia, no? Però si no se pot aconseguir d'aquesta manera, per ventura s'ha de passar en aquest altre extrem. No sé.
Ja ho he vist, el tema és controvertit, és polèmic, no deixa de ser una mesura que ha generat certa revolució i de la qual avui debatrem el nostre programa. Són les 9 i 16 minuts en la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnussiu, Joranda Ruiz de la producció i Liam Brennan. Som un bon equip i ben ample. Encetam aquesta jornada de dimecres.
Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat. Avui amb Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
I en Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui saludam Juanan Torres, el director del periódico de Ibiza y Formentera. Juanan, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Precisament per parlar amb ell d'una notícia que de ben segur han seguit les darreres hores. Just fèiem referència a l'inici d'aquest programa, al sumari, també ho han fet durant tot el matí els nostres companys dels serveis informatius, recordant que ha hagut una explosió important. Va ser ahir capvespre a Eivissa. 7 persones van resultar ferides en aquesta explosió de gas. 2 dones han estat crític. Un dispositiu d'emergència és bastant complex perquè varen haver de rescatar totes aquestes víctimes en una tasca molt complicada dels serveis d'emergència. Aquesta deflagració es va produir en un bloc de pisos del carrer de Sant Vicent de Sacala, a la barriada de Can Cantó. Diuen, Juan, que se va sentir, que va ser tan forta, que se va sentir des de diferents indrets de l'illa.
Sí, així és. Aquesta explosió, a més, va desfer totalment tres dels pisos d'aquest bloc d'habitatges protegits, i com deu, no? Hi ha 2 persones amb estat crític, una d'elles que ja ha estat traslladada a València, és l'Hospital de la Fe, on sabeu que allí es tracten, estan especialitzats en tractar persones amb greus cremades, i una altra persona també que aquí a Can Misses, també amb estat crític, unitat de cures intensives, no? Esperem que, bé, que passeu bé, es puguin anar recuperant aviat, i a veure si els veïns d'aquest bloc se'ls passa, se'n surt, i pronta poden tornar també a casa, perquè entenc que aquesta nit no han volgut, després de tot el que va passar ahir de tarda, no han volgut tornar a ses cases, encara amb por de que pogués passar alguna cosa més relacionada amb aquesta explosió.
De moment s'estan investigant les causes. Juan, en si sembla que l'edifici just estava en obres, en reformes. Clar, encara no poden confirmar si va ser precisament per mort d'aquestes obres i reformes, si sembla que va ser just quan una dona obria l'aigua calenta de saixeta, però de moment se sap poc al respecte.
Sí, des dels bombers ens expliquen que bé que s'estaven fent canvis amb ses cuines, que ses cuines eren de gas i s'estaven canviant a vitroceràmica, a cuines d'electricitat, i bé, s'estarà investigant, no? A veure si això té alguna cosa a veure amb aquesta explosió d'ahir. Bé, per sort només s'han vist afectat tres habitatges, que és prou gros, i se'n surt que se'n van dur tots els veïns, evidentment.
Seguirem pendents i continuaran cercant testimonis i intentaran també parlar amb els diferents dispositius d'emergències per poder ampliar aquesta informació a mesura que avanci aquest programa. Abordant altres qüestions que tenen a veure amb l'actualitat d'aquests darrers dies, hem parlat de l'aprovació del Pla d'Habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres, que habilita una sèrie d'ajudes per les reformes, ajudes per als joves, però hi ha una conseqüència important i que afecta directament a les Illes Balears, i és que quedaran excloses d'una part de les ajudes perquè a les nostres illes de moment no s'ha aplicat la limitació o no s'ha posat un topall al lloguer. En les seves converses amb el Ministeri, el govern va precisar que no s'ha declarat zona tensionada, però sí que hi ha una llei que considera que la comunitat està en emergència residencial. És una mesura equivalent, segons el govern, però de moment quedaríem exclosos d'aquesta part de les ajudes, d'aquesta part del finançament. Comença ara per tu, Guillem. Quina valoració podem fer? No limitar té algunes conseqüències.
Bé, jo crec que hi ha diversos punts. El primer és que crec que sí que hi ha una coherència en el sentit de el Ministeri d'Habitatge té un enfocament respecte al problema de l'habitatge, les comunitats en tenen un altre, i entenc que si dona recursos, s'ha de tenir una sintonia entre les mesures que se puguin prendre i aquests recursos extra que s'envien des de l'Estat. Ara bé, són recursos que nosaltres això ho hem de plantejar, i Balears hauria de rebre molts més recursos dels que rep. Ho dic perquè quan se plantegen situacions com aquestes, jo tinc la sensació a vegades que és una mena de xantatge que se fa a les comunitats, i sobretot una comunitat com la nostra, que és aportadora en el sistema i que té un dinamisme econòmic molt superior a altres comunitats. I després jo, cada vegada que se'm planteja el tema de la solució en el problema de l'habitatge i com s'hauria d'enfrontar, crec que no se pot no tenir en compte, jo crec que és el gran problema, que és la gran quantitat de demanda que tenim en aquestes illes per un tema o per l'habitatge. És a dir, en el moment en què nosaltres rebem entre 10.000 i 15.000 nous residents cada any, la producció o la creació de nous habitatges no dona. És a dir, se creen menys habitatges de la demanda que hi ha. Això crea un problema. I jo crec que la solució en aquestes illes pel tema de l'habitatge no se donarà fins que no se posi més sèriament damunt de la taula el tema de la sobrepoblació o el creixement poblacional. Perquè fins que no s'aturi aquest creixement poblacional de 10.000, 15.000 persones cada any, el problema de l'habitatge tindrà una molt difícil solució al manco a curt i mitjà termini.
Alicia, quina valoració fas de com no limitar o no posar un topall pot repercutir negativament a les nostres illes respecte a no rebre algunes ajudes d'aquest Pla Estatal d'Habitatge?
Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es un chantaje a las comunidades autónomas al mismo tiempo que está limitando y coartando las competencias que tienen las comunidades autónomas. La vivienda es una competencia autonómica y el gobierno cada vez está poniendo más trabas y aprobando más leyes o decretos que lo que hacen es limitar las competencias que tienen las regiones. Lo hemos visto primero con la ley de vivienda, con la declaración de la figura de vulnerabilidad que tiene un buen objetivo, pero que está expulsando a tantas y tantas viviendas del mercado. Luego lo hemos visto con el decreto ley que fuerza a los propietarios a prorrogar por 2 años el contrato de alquiler, cuando vemos que en un mes, bueno, perdón, que el martes que viene va a decaer. Y ahora lo vemos con estas ayudas. A mí me gustaría que el gobierno escuchase a los expertos, porque en comunidades como Cataluña, donde ya se aplica este tope al alquiler en las zonas tensionadas, sí han conseguido que caiga un 4% el precio del alquiler, pero al mismo tiempo que hayan salido muchísimas viviendas del mercado del alquiler de larga estancia y estén en el de corta. Por lo tanto, ahora mismo es más difícil alquilar un piso en Cataluña. Viniendo para acá, hablaba con algunos expertos en materia de vivienda y demás, y me comentaban, qué lástima que el gobierno no nos escuche. Es que no nos escucha, y entonces pues lo que vemos es que hace 8 años que Pedro Sánchez está en la Moncloa y cada vez es más complicado alquilar, y ya no hablamos de comprar una vivienda, y en comunidades como Baleares pues es un auténtico drama.
Juanan, què suposarà, sobretot per l'illa d'Eivissa, que recordam, just ahir que feien referència, i també ho farem al llarg d'aquesta tertúlia, el desallotjament de la joveria, i que la gran pregunta és on aniran totes aquestes persones. Clar, no rebre una part d'aquestes ajudes del Pla Estatal d'Habitatge en unes illes on accedir a un habitatge és pràcticament missió impossible, i si, a més, focalitzem la problemàtica a Eivissa, és encara pitjor o s'agreuja, si cal, quina és la teva primera valoració al respecte?
No, evidentment, jo coincideix amb els meus companys, no? Això té tota la pinta de ser un xantatge. Bé, o fas el que jo et dic que has de fer o no rebràs tots els ajuts. Jo crec que aquí hem de defendre que Balears es sobiran en certes qüestions, en certes competències, i si els governants d'aquestes illes creuen ara mateix que es limitar el preu del lloguer no es bo per les nostres illes, això s'ha de fer valdre i s'ha de defendre. I que això, evidentment, no tingui repercussions a sort de rebre uns ajuts. Un pla d'habitatge que bé, que hem vist, que sí, es diu estatal, però que multiplica per 6 les obligacions o les inversions que haurà de dur a terme les comunitats autònomes. D'altra banda, aquí a Eivissa el que ha quedat clar els darrers anys és que en els promotors d'habitatge no els surt de comptes fer edificis barats, i que per tant, com que hi ha molta demanda, el que s'estimen més és fer edificis o fer pisos que valguin 800, 900, 1 milió d'euros, perquè la gent els compra, i evidentment si un pot treure rèdit, treure molt de rèdit, s'estimaran més fer habitatges cars que no habitatges barats. I això, evidentment, té una repercussió a sobre del lloguer també. Vull dir, no s'estan fent... Falten pisos de lloguers, els propietaris, pel que siga, no els posen als mercats, s'estimen més tenir-los tancats que no treure 1.000 euros, 1.200, 1.300, i cap aquí hauria d'anar les inversions, no? Incentivant els propietaris que ara mateix tenen pisos tancats a que els treguin en el mercat del lloguer, i això no s'està fent.
En relación a lo que decía Juanan de que no sale a cuenta hacer viviendas asequibles, es que claro, tiene toda la razón. Este es uno de los problemas. De hecho, ha habido promociones de VPOs que han quedado desiertas en el Ayuntamiento de Palma, por ejemplo. Y aquí los diferentes gobiernos autonómicos, estatal, tienen mucho por hacer porque hay mucha carga fiscal. Los expertos hablan de que un 20% se podría abaratar el precio de la vivienda si se bajasen impuestos, porque la carga que tiene es muy importante. Entonces, si se rebaja burocracia y también se quita un poco de carga fiscal, el precio de la vivienda automáticamente bajaría. Claro, los que construyen las viviendas al final también son empresas. El precio del suelo está disparado, el precio de los materiales de construcción está disparado, la mano de obra es escasa y cada vez también más cara, con lo cual construir vivienda barata en Baleares es muy difícil.
i distingir entre unes comunitats sí i unes altres no, depenent de si limiten el preu del lloguer o no, en realitat és una mesura que no deixa de ser discriminatòria, perquè tothom necessita accedir a un habitatge. I hi ha llocs, i sobretot nosaltres, les Balears, on aquestes necessitats són encara més evidents, Guillem.
Sí, i sobretot aquí hi ha una qüestió d'autonomies a les comunitats que crec que s'hauria de defensar molt més, i sobretot per part de tots els partits. Ho dic perquè la realitat és que tu pots estar més o menys d'acord amb les mesures que s'estiguin prenent en tema d'habitatge. Mm-hmm. Jo, per exemple, hi ha moltes qüestions en les que no estic d'acord, però la realitat és que les darreres eleccions van guanyar, o van entrar la majoria, més majoria ampla, dos partits que des del primer moment van dir que no limitarien el preu de lloguer i que les seves mesures anaven cap a una altra banda. Ara, d'aquí un any, tenim un altre pic d'eleccions i veurem si aquests resultats queden iguals. Si, és a dir, hi ha un suport, entenc, social a partits que aposten per una altra forma d'abordar els temes d'habitatge. Ara bé, crec que són 170 milions d'euros que, en teoria, mos haurien d'arribar. 170 milions d'euros que mos anirien molt bé, sobretot per construir habitatges a preu limitat, habitatges públics i tota aquesta qüestió. Però jo voldria, perquè l'altre dia sortia, crec que no sé en quin diari ho vaig llegir, però una notícia de que sortia una promoció, crec que eren de 20 habitatges, i crec que hi havia més de 2.000 persones en llista per accedir en aquests habitatges. Clar, en el moment en què tens una demanda tan elevada, en el moment en què tenim una arribada de tanta gent a viure en aquestes illes, i sobretot que venen aquí a fer feina, això el que fa és que la situació sigui dramàtica, perquè per molt que estiguis construint, hi ha massa demanda, hi ha massa gent necessitant un habitatge. I això fa que qualsevol mesura que puguis prendre tingui unes limitacions evidents sobre l'efecte que tinguin aquestes mesures.
Petita pausa per publicitat. Escoltam uns consells al bisturí, a la part de ràdio del nostre programa, i tot d'una repassam en aquest cas en concret parlarem d'unes altres ajudes que aquestes sí que han sortit endavant, que són les mesures del decret anticrisi. Explicarem en què consisteixen i sobretot què poden suposar per enfrontar aquesta època tan complexa. Tot d'una, després d'una petita pausa.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día va de regular en peor. La empeorización de la regularización, que podría llamarse. La evidencia de que lo que se hace mal nunca puede salir regular. De que lo que hace regular solo puede ir a peor. Amanecemos con denuncias cruzadas entre nuestras administraciones, que son el entretenimiento de los que desesperan en esas largas listas de espera. En esta calle de ilegalidad en la que nos hemos convertido. El delegado del gobierno, el señor Rodríguez, acusando al gobierno de torpedear la solución de un problema en el que precisamente nos ha metido el gobierno que representa. Veamos. Montas un cirio para legalizar la irregularidad que has permitido, sin pacto, sin discusión parlamentaria, sin criterio y, sobre todo, sin saber el número de ilegales para poder organizar los servicios públicos. Y cuando se oye esa voz masiva que te llama diciéndote ven, resulta que son los ayuntamientos de tus adversarios políticos los culpables. Una acusación con respuesta, la de la presidenta Proens, que van un plus ultra y tilda de improvisación y oportunismo político para que el presidente, señor Sánchez, pueda utilizarlo, para regular las noticias de su irregular actividad familiar o para que nadie pueda certificar la vulnerabilidad política que está viviendo estos días. Ayer mismo, la de su mujer, donde la acusación popular quiere colgarle un certificado de antecedentes penales de 24 años de cárcel. No es humanidad, es engañar a la gente, decía la presidenta. No es boicot, es argot, lo que se dice llamar a las cosas por su nombre. Y ya mañana, siempre de lo malo lo peor, más. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise. Times, Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the teller?
Són les 9:30, 9:33 minuts. Deien que parlarem ara d'un altre tipus d'ajudes, en aquest cas les que contempla el decret anticrisi del govern per poder fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran. Hem dit que aquest paquet d'ajudes sí que ha tirat endavant el Parlament i ho ha fet amb el suport del Partit Popular i del Partit Socialista, també amb l'abstenció de Més i amb el vot en contra de Vox. És un paquet del qual ja han fet referència en diverses ocasions. Consta de 160 milions, va ser aprovat pel govern fa només unes setmanes i tot i la petició del vicepresident Antoni Costa perquè no hi hagués oposició a unes mesures que qualificava de bones, de positives per als sectors productius, Vox, recordem, ha votat en contra perquè diu que el Partit Popular no els ha tingut en compte. Per part del Partit Socialista s'hi diuen que troben a faltar mesures de caire social, però el portavoz del govern, Toni Costa, no descarta que se puguin ampliar o se puguin modificar en un futur. De moment és un primer paquet, a Alicia, davant la incertesa d'aquest context que tenim actualment, no? Si miram, per exemple, totes les decisions del president del govern dels Estats Units, Donald Trump, tot el que està passant, mos deixa una incertesa que no sabem fins quan podrà durar aquest conflicte, per no parlar de la crisi de les benzineres, de les aturades, de les vagues. Com valorem aquest primer paquet d'ajudes i si penseu que podrien ampliar-se i comptar amb ajudes de caire més social, com demana el Partit Socialista?
A mí, bueno, en primer lugar me gustaría destacar el apoyo del PSOE, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados, también la abstención de Més, y a mí esto, que las diferentes fuerzas políticas puedan hablar y llegar a acuerdos, me parece muy positivo. En cuanto a las ayudas, pues bueno, en una primera fase están bien, ahora veremos en función de la duración del conflicto si son necesarias o hay que aprobar más, porque esto parece que, bueno, que no tiene visos de solucionarse de hoy para mañana, y cuando digo solucionarse me refiero sobre todo al precio de los carburantes, porque aunque la guerra ojalá acabase hoy mismo, que el hecho de que bajen los precios de los carburantes no será inmediato, porque se han destruido infraestructuras energéticas importantes y porque luego vemos que la repercusión, pues la traducción en bajada de precios es mucho más lenta. Por lo tanto, yo me temo que no van a ser las únicas ayudas que se tengan que pactar, pero bueno, como una primera fase y sobre todo que haya acuerdo, me parece positivo.
Bé, hem de dir un parell de coses. La primera és que el PP i el PSOE se podrien posar d'acord moltíssimes més vegades de les que apareix. I això ho dic com a periodista que fa política. Moltes vegades la discussió no és sobre la mesura, sinó si en treuen un benefici o no en treuen un benefici. Hem de tenir en compte que aquestes mesures no s'han negociat. És a dir, són unes mesures que es van plantejar en una reunió amb els partits i que són les mateixes mesures que havien traslladat els agents econòmics i socials, tant en el PSOE, que se va reunir amb ells, com en el PP, com en el govern, que també se van reunir. Però no hi ha hagut una negociació com a tal, i d'aquí venen les desavinences, per exemple, sobretot amb Vox, que hi va votar en contra d'aquest decret, i amb Més. És a dir, són...
Bueno, bien, s'ha habido una reunió, ja ha habido una apuesta en comú, i si estan sí, d'acuerdo...
Hi pot haver una posada en comú, però una cosa és posar en comú i una altra cosa és negociar. I això és una realitat. I el govern sabia des del primer moment que tindria suport del PSOE, sortiria endavant aquestes mesures, i no ha hagut més negociació que aquesta. Això és una realitat, i això serveix perquè la gent entengui per què hi ha aquests vots, per exemple, en contra i aquesta abstenció, perquè se demanaven altres qüestions que no s'han posat damunt la taula. Ara veurem si hi ha un altre decret o hi ha més mesures per el tema social o altres qüestions, veurem si s'arriba a un enteniment. Però ara ho comentava en Alicia, i és la dificultat de tot això és saber fins a quan durarà aquest conflicte i sobretot les conseqüències, perquè les conseqüències no s'aturaran quan aquesta guerra s'acabi, sinó que les arrossegarem durant molt de temps. I jo crec que Balears està relativament preparada per lo que pugui passar i sobretot pels tipus de plantejament que s'ha fet, per exemple, com a Balears, com a destí refugi en tema de turisme. Hem vist que, per exemple, països com Qatar, Emirats Àrabs i tot això estan tenint una baixada de turisme que se dirigirà a una altra banda, però és vera que veurem fins a quin punt l'economia de les Balears pot aguantar. No sé si... perquè jo tinc la sensació de que és un conflicte que s'ha enquistat i que no tenim ni idea de quan durarà, però si dura 6 mesos, 7 mesos, inclús un any, les conseqüències poden ser molt dures per tothom.
Conseqüències molt, molt dures. No sabem, deia Guillem, no? Fins quan s'allargarà el conflicte. Tampoc sabem si se podran ampliar o no aquestes ajudes, si inclouran aquestes mesures de caire social que demanava el Partit Socialista. Juana, una valoració també respecte al fil o l'argument dels teus companys.
Bé, el moment és d'incertesa total. Evidentment, els atacs d'Estats Units i d'Israel a Orient Mitjà estan fent molt de mal en aquesta regió i res tornarà a ser igual que en els darrers mesos, que abans de, evidentment, que abans d'aquest conflicte. Això tindrà unes conseqüències a mitjà i a llarg termini que encara estan per avaluar. La nostra economia, evidentment, tots depenem del turisme, de si arriben o no arriben avions, si es fer volar un avió surt més car. Jo entenc que això a mitjà termini pot afectar, no? Que les aerolínies, per exemple, hagin de cursar o de retear rutes i, per tant, no venguin tants d'avions o no hi hagi tantes rutes com en els darrers temps. Veurem. Jo entenc que aquestes mesures anticrisis que tant el govern estatal com el govern autonòmic estan posant en marxa, entenc que és perquè l'economia es ressenti el menys possible, que la roda en la que estan ficats no deixi de rodar o almenys no s'alenteixi i que això no arribi finalment, no mos toqui la butxaca en els que més ho patim, que som els consumidors finals, els assalariats, no? que només tenim un sou per fer front en aquestes qüestions. I el tema del combustible i de l'energia és vital que això, el preu no segueixi pujant, perquè si no, ja seria una catàstrofe total per nosaltres, que tant depenem de les matèries primeres que ens venen de l'exterior.
Vaga de benzineres, per cert, de cara a la setmana que ve, o sigui que començarem a veure les primeres repercussions. És vera que les aerolínies, que just ahir varen parlar en roda de premsa, no tenen previst el banc o cancel·lacions. De moment l'impacte aquí a Balears és mínim, però clar, també hi ha fonts que apunten que podrien tenir una pujada de preus en els vols de cara al mes de maig, o sigui que la incertesa també de moment és present.
Bueno, y también aseguran que está garantizado el queroseno hasta verano.
Exactamente, pero ¿qué pasará a partir de aquesta data?
Luego ya no lo sabemos, y también es verdad que cada vez hay más aerolíneas que ya, bueno, Volotea, por ejemplo, ha cancelado vuelos, y luego hay otras que te están cobrando más, sobre todo en Estados Unidos, por facturación de maletas, por asientos, se están subiendo de otras maneras. Pero si tú vas a comprar un billete de avión ahora, se nota, ¿eh? Se nota que es más caro, yo lo he comprobado, y los precios han subido. Entonces, bueno, al final España tiene una situación privilegiada porque el 80% del queroseno que se utiliza aquí se refina en este país. Entonces, bueno, tenemos una situación privilegiada, pero aquí nos llegan turistas de todo el mundo y entonces si tienen que pagar mucho por un billete de avión, al final no van a venir. Inicialmente, como decía Guillén, nos estamos beneficiando porque muchos turistas que antes iban a Dubái, pues ahora vienen a Mallorca, pero si el precio de los vuelos se dispara, dejarán de hacerlo.
Un punt més, perquè avui és un dia important, aprofitant que tenim en Juana també per recordar-ho i que seguirem ben pendents al llarg de tot el programa, però a Formentera és una passa de tenir senador propi. Avui el Senat vota la proposició per reformar la Constitució i que l'illa pugui tenir aquest senador independent d'Eivissa. Una reivindicació, podríem dir, Juana, ja històrica, que ja està a punt de ser una realitat.
Sí, no només Formentera, no? Sinó Eivissa també tindrà a partir d'ara senador propi, no? Evidentment, el focus es posa a Formentera, que fins ara les Pitiüses compartíem senador, era l'únic lligam que encara quedava des de fa gairebé una vintena d'anys, en què el Consell d'Eivissa i Formentera es va separar, i ara bé, aquesta separació ja es donarà per definitiva amb aquesta aprovació avui en el Senat d'aquesta reforma constitucional, que evidentment era una reforma constitucional que des de Formentera es reivindicava, ja que era l'única illa de l'estat espanyol que encara això no podia gaudir d'un senador propi, i a partir d'ara, les pròximes eleccions, una volta sortir ja en el BOE, les pròximes eleccions ja formenterès i eivissencs també, ja podrem triar el nostre senador propi.
Companys, què vos sembla aquesta passa important? Hem parlat molt en aquestes tertúlies, no?, del que podria suposar. Alicia, ara ja és una realitat, i feia el matís en Juan, no?, de, sí. que també és important.
Sí, sí, muy, muy buena precisión. A mí me parece importante que cada isla tenga su voz propia en el Senado. Ahora bien, a mí lo que me gustaría es que el Senado cumpliese la función que le corresponde, que es la de
ser... Sí, es un debate paralelo, ¿no?
Claro.
La funcionalidad del Senado.
Una cámara territorial, tenemos a un presidente del gobierno que hace más de 2 años que no va. Entonces, claro, si el propio gobierno no cree en una de las dos cámaras, pues ya me dirás qué función tiene. Entonces, a mí, me parece muy positivo que Ibiza y Formentera tengan su propia voz en el Senado, pero lo que me gustaría es que el Senado funcionase como corresponde y como establece la Constitución.
Bé, crec que la notícia important de tot això és que el Banco Formentera tindrà un senador que podrà xerrar dels problemes que té Formentera, i això és vera que en quant a representativitat i en quant a qüestions polítiques és important, perquè fins ara, pues, si era d'Eivissa i Formentera, això dificulta el fet de poder, igual que a Mallorca, pues, pugui a Formentera. Jo crec que és una bona notícia. Ara bé, jo sempre he defensat, i ho he defensat moltes vegades aquí, que el Senat, no sé si... Així com està plantejat ara mateix, serveix per poc. Perquè la realitat és que hauria de ser una cambra de representativitat dels distints territoris, sobretot de qüestions que poden ser molt concretes, de segons quins territoris, i s'ha convertit també moltes vegades en una segona cambra en què els partits també fan un discurs més nacional, un discurs que potser va més a lo general, a lo que hauria d'anar a lo concret, que és el que interessa. Així que jo crec que si aquesta nova o aquesta decisió de tenir un senador per Formentera pot tenir un èxit, serà que aquesta persona xerri única i exclusivament dels problemes de Formentera, perquè en té molts, i sobretot que és una illa molt petita que a vegades no se la té en compte, però, per exemple, amb el tema de l'habitatge, amb el tema de turisme, amb el tema de immigració, té moltes coses a dir i molts temes per posar damunt la taula que moltes vegades no s'escolten per aquesta dificultat de tenir una persona que et xerri única i exclusivament de Formentera.
La presidenta del govern, Marga Provença, s'ha traslladat al Senat i just després de l'acte tindrà els mitjans de comunicació. Estiren pendents d'aquestes declaracions. 9:46, uns consells encara amb la recta final d'aquesta tertúlia.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos el aguacate maduro granel a 4,99€ kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50€ kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99€ kilo. Y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències, i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns dilluns a divendres a les 9 al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 9 i 48 minuts. Continuem en directe aquí a IB3 Ràdio, també a IB3 de Televisió. Això és el dia i per si just vos acabau d'incorporar, continuem a la nostra tertúlia amb el repàs a l'actualitat. Seguim ben pendents del que ha estat un dels successos del dia. De fet, just va ocórrer durant la jornada d'ahir, a les 5 i mitja de l'hora baixa, una explosió a un edifici a Eivissa va deixar un balanç de 7 ferits. Tenim algunes novetats respecte a aquestes persones. Recordem que dues de les dones estaven en estat crític, i d'una d'elles, la jove de 21 anys, ferida greu en aquesta explosió, saben que ha estat traslladada a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. Segons informava l'àrea de salut de l'illa, continua en observació en urgències de Camises també l'home de 23 anys, també ferit, qui roman estable dins la gravetat. A més, continua a l'unitat de cures intensives una altra dona de 45 anys, aquesta en estat crític. I el quart ferit greu, un jove de 21 anys i nacionalitat espanyola, roman ingressat també a la policlínica la Nostra Senyora del Rosari d'Eivissa. Recordem que seguim pendents de l'evolució d'aquestes persones en un succés, en una explosió que, de fet, se va sentir des de diferents indrets de l'illa per la magnitud de la deflagració. Continuarem pendents i a partir de les 11 i mitja, de fet, podrem parlar amb els bombers de l'illa perquè mos expliquin en què va consistir aquest dispositiu i, sobretot, també per saber si se té algun tipus d'informació respecte a les causes. Sí que sabem que l'edifici estava en reformes i que s'estava just canviant aquestes cuines de gas per cuines de vitroceràmica i que probablement, tot i que no ho poden confirmar, no, per mort d'aquestes reformes s'ha pogut produir aquest incident. Continuarem pendents, com dèiem, al llarg d'aquest programa, en un dia en què no deixem de banda un tema també recurrent, l'arribada de migrants a les nostres illes. Un darrer informe de la Universitat de les Illes Balears conclou que les xifres s'han multiplicat per 5 en els darrers 5 anys. Ja se podria dir que aquesta ruta algeriana no només augmenta, no només s'incrementa, sinó que també es consolida. A més, una cosa que crida l'atenció, Alicia, és que els migrants són cada vegada persones més vulnerables. Parlem de presència de dones, de menors. Recordem l'altre dia el comiat que se va fer en aquesta dona que va morir embarassada de 5 mesos. O sigui, és que parlem de històries molt, molt dramàtiques. Unes xifres que se multipliquen per 5 en 5 anys són com parlar d'una consolidació d'una ruta.
Sí, yo sinceramente no entiendo a qué espera tanto Frontes como el gobierno a reconocer que hay una nueva ruta migratoria entre Baleares y Argelia y que aquí estamos viviendo un auténtico drama. Bueno, ya no nosotros, sino las personas que arriesgan su vida, porque si decimos, bueno, los datos dicen que se ha multiplicado la llegada de inmigrantes, ¿cuántos han muerto en el mar? Porque lo decimos.
No podrán saber más las cifras reales.
Pero cada día encontramos también más cadáveres, ¿eh? Que aparecen en la playa. Que... Uh-huh. Exacto. Entonces, yo de verdad es un auténtico drama del que se están lucrando las mafias. Y parece mentira que en pleno siglo XXI no se pueda poner fin a esto, porque es que es algo, creo que es uno de los principales problemas y más urgentes que se deberían abordar ya no a nivel español, sino a nivel europeo.
Mira, el cas del balanç d'ahir, per exemple, a Formentera, 45 migrants a bord de 3 barques, una localitzada en alta mar amb 17 persones a bord, els altres 28 a terra, la zona de s'estufador, tots d'origen magrebí, 4 d'ells, ara que parlaven de la vulnerabilitat, menors, que han quedat sobre la tutela del Consell de Formentera, i de moment les xifres d'enguany, 150 menors migrants arribats a les illes. 2 de cada 10 arribats per mar a Espanya entren a través de les Balears. Juanen, precisament, Formentera sobretot és l'illa que més necessita aquest suport.
Sí, 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 com deies, evidentment les xifres demostren una tendència que nosaltres, bé, ja fa temps que evidentment ho comentam i ho plasmam amb els nostres diferents mitjans, no? Que aquesta aquesta ruta entre Algèria i les Illes Balears no només no té previsions de canviar ni d'aturar-se, sinó que va augmentant any rere any, i sembla ser, almenys des del govern, des de la delegació del govern, us diuen que s'està fent feina diplomàtica entre Espanya i Algèria per mirar d'aturar o per mirar de frenar aquesta allau de pasteres que tenim, però de moment no està tenint gaires efectes. La majoria de gent que arriba aquí és d'origen magrebí, però també arriben bastantes pasteres amb els seus ocupants que venen de subsaharians, no? Vull dir que duen ja molts de quilòmetres en els seus peus, creuant bona part del continent africà per després arribar a les costes del nord d'Àfrica i encara emprendre el darrer viatge en barca cap a Europa. Molts d'ells, malauradament, com comentàveu, no arriben, i això se n'aprofita una gent que està allí amb el TPV, allí pareix que a punt per cobrar milers i milers d'euros en aquesta gent per deixar-los una barca que evidentment no està en condicions ni d'anar possiblement a la platja del costat, però aquesta gent no els posa ni salvavides ni res, i vinga, una brúixola, i gràcies per veure si poden tocar a costa a Formentera o a Eivissa si tenen sort. Malauradament, però, moltes voltes això no passa i queden pel camí.
Sí, bé, hem de tenir clar que aquesta ruta, digui el que diguin, està totalment consolidada i és una ruta que anirà més, però la qüestió bàsica, i és cada vegada hi ha més gent que està en una situació de misèria absoluta, que és capaç de jugar-se sa vida per arribar a Europa i tenir sa mínima possibilitat. L'altre dia llegeu un reportatge de New York Times en el que se xerrava amb gent que estava esperant per sortides d'Argèlia cap a Europa, i sa gran majoria el que contava és que a Europa no tenim ni idea de lo que és la misèria que viuen en els països africans. No vos ho podem ni imaginar, i que per això no entenem perquè tota aquesta gent intenta arribar de qualsevol forma a Europa, o, per exemple, a les Illes o a Espanya. Si no entenem la misèria que tenen aquests països, no podrem entendre per què tota aquesta gent se fica dins embarcacions que segurament no donarien per fer ni una volta a Silla, i molts inclús ho fan amb seus fills, amb menors, amb dones embarassades, i una cosa que diu l'informe és que cada vegada són més vulnerables, és a dir, que cada vegada tenen una situació pitjor, i per tant la misèria que han d'aguantar és cada vegada més dura. Així que jo crec que, òbviament, la ruta està consolidada, digui el que digui el govern i digui el que digui Europa, i sobretot jo voldria dir que el sistema d'acollida de menors no està preparat per aquesta situació. És a dir, quan se va fer aquest sistema, que no s'ha reformat, no se va dotar o no se va pensar per atendre tanta gent i a tants de menors. Ho dic perquè en qualsevol moment Espanya i el govern s'haurà de plantejar una reforma d'aquest sistema, perquè ja no només són recursos econòmics, sinó són llocs on ficar aquests menors i també treballadors. Però jo tinc la sensació de que és un problema que intentam, o al manco, institucions que intenten no mirar, i que, bueno, pues van arribant i mentre això aguanti, pues no ho mirarem. Però la realitat és que aquesta gent seguirà venint per una qüestió bàsica, i és que la misèria que han d'aguantar allà no té res a veure amb la misèria que puguin aguantar a Espanya o a països europeus.
Así es, y es que lo hemos dicho muchas veces, es que la alternativa que tienen allí es morirse de hambre. Al menos viniendo a Europa tienen una posibilidad de salir adelante. Entonces, si tú ves que allí te vas a morir, y si ya tienes hijos también, pues ¿qué futuro le vas a dar? Intentas conseguir una vida mejor. Yo a mi hija se lo digo cada día, digo, es que qué suerte tienes de haber nacido donde has nacido, porque un niño de tu edad, con 10 años, que haya nacido en un país africano, pues está condenado probablemente a morirse, a no ir al colegio, a trabajar. Entonces, claro, como padre intentas salir de allí como sea. Si te puedes morir en el camino, pues es que a lo mejor es mucho peor morirte de hambre en la zona en la que vives. Entonces, claro, yo mientras, insisto, esto no se aborde a nivel internacional y se den herramientas a estos países para poder generar recursos, És molt complicada.
Un darrer titular molt ràpidament sobre el cas Mascaretes i la darrera hora. El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'exassessor Koldo García de citar de manera presencial Francina Armengol en aquest judici. Guillem, just ahir abordàvem aquesta qüestió, si podria citar Francina Armengol de manera presencial, ara es descarta.
És vera que s'informa de Saúco, per exemple, revela converses, revela una relació de confiança entre l'expresidenta i Koldo García i l'exministre, però és vera que en el mateix informe diu que no troba indicis com per condemnar-la o imputar-la o que el manco va a investigació. Així que jo crec que per això el Suprem ha dit que considera que no s'hauria de endavant.
A mí me parece un privilegio que ella haya podido declarar por escrito y yo creo que eso no corresponde a lo que se espera en una democracia.
¿Juanan?
Bé, jo crec que si ha pogut declarar per escrit és per un dret que ella té, jo ho veig bé, no? Al final el que ens agradaria a tots és que es destapàs tot el que hi ha darrere aquest cas i que té relació amb les Illes Balears, i jo espero que això sigui així en un futur tan aviat com sigui possible.
La causa arriba avui, per cert, a la seva 8a sessió. Seguirem ben pendents de tot el que queda fins al proper dia 30 d'abril. Guillem, Juanan, Alicia, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Que tingueu un bon dimecres.
Igualment.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio. Fem una petita pausa a la televisió i tot d'una reprenem i començam aquesta segona hora de programa aquí al dia.